dia, són les 6 i des d'ara i fins les 7, com sempre, aquí, a la Primera Pedra, ens serem molts amb moltes ganes de dir bon dia.
La Primera Pedra, dissabtes i diumenges de 6 a 7 del matí, amb Noemí Polls. One day in London City, a crew called C2C. They came to rock the party.
Say what? Uns bons hàbits normalment ens porten a tenir doncs, les vitamines suficients, energia suficient per afrontar el dia, les setmanes. Anabel Fernández és directora de Nutrició de COA. Anabel, molt bon dia.
Bon dia.
I bons hàbits, a vegades ens pensem que és segons què, però després resulta que ens porta a dèficits de segons quines vitamines. Estic parlant del sol. Estem en un país del sol. En teoria, hauríem de tenir la vitamina D necessària perquè és el sol el que ens la porta i anem tots, escolta'm, escassos en vitamina D, tenim dèficit tots de vitamina D. Què està passant?
Sí, últimament les analítiques de tothom surten bastant baixetes i de fet, moltes vegades els barems que es posen, hi ha molta gent que els considera baixos i pensa que aquest barem de 30 nanograms per mil·lilitre és baix i hauria d'estar sobre 50, o sigui, encara estaria
molt. La mesura seria això, 50?
Com bueno, hauríem d'estar per sobre de 30, el que passa és que moltes persones pensen que hauria d'estar millor al voltant dels 40 als 50. Perquè la vitamina D és una vitamina molt especial, perquè no és com la resta de vitamines, sinó que funciona com una hormona. Llavors, el que fa és que dona senyals a quasi totes les cèl·lules del cos, a tots els òrgans del cos, per dir-ho així. Llavors, moltes vegades pensem, quan pensem en vitamina D, pensem en els ossos, però interfereix en moltes coses. S'està relacionant amb moltíssims processos i pot donar, per exemple, problemes a una dona embarassada. Si té un dèficit, pot tenir avortament espontani, diabetes gestacional, part prematur, una persona pot tenir més risc de diabetes a qualsevol del carrer, i amb els càncers o malalties que són autoimmunes es relacionen amb aquest dèficit de vitamina D, amb la qual cosa, clar, no és només una vitamina,
sí, sí,
ja està, que la prenem i està relacionada amb un procés en concret, sinó que està com fent funció en tot el nostre cos. Llavors, per això és tan important que mirem que sigui adequada.
Uh-huh. I per què creus que no tenim suficient vitamina D? Perquè abans això, com a mínim, no, o no se sabia o és que no passava.
Clar, sí que és veritat que ara es mira més, com sempre, ja com el doble. Moltes vegades quan mirem moltes malalties diuen que està augmentant els casos. Bueno, també es mira més, és veritat. Uh-huh. I per altra banda, sí que és veritat que cada cop sortim menys. O sigui, els nostres avis, almenys els meus, treballaven al camp, no? Per una qual cosa, els hi donava el sol i no portaven tanta crema solar, no? Que la crema solar és necessària, no s'ha de treure, però sí que és veritat que necessitem una sèrie de minuts al dia sense aquesta protecció solar perquè la vitamina D, la nostra pell, la generi. Amb la qual cosa, pues pensem que ens dona el sol, però realment entrem a treballar pel matí ben d'hora i tot el que és al migdia el passem tancats en un restaurant o a l'oficina i després tornem un altre cop de nit a casa. Amb la qual cosa, el sol ens toca poc.
Sí, de fet, moltes vegades, en moltes èpoques de l'any, zero.
Sí, zero.
Zero.
Perquè ara anem tapats, clar.
Sí, sí.
El millor per sintetitzar vitamina D és que et doni a la cara, a la part del que seria el coll i també als avantbraços, a la part dels braços. Llavors, clar, tot això portem molt tapat a l'hivern. Una qualcosa, malament anem.
Sí, sí, sí. Per tant, hem de prendre el sol per absorbir aquesta vitamina D, però potser hi ha alguns aliments que ens poden ajudar a tenir-ne?
Sí, a veure, a través dels aliments podem fer els làctics s'emporten, els peixos greixosos s'emporten, i està bé, o sigui, el peix blau, per exemple, emporta vitamina D, però no és suficient. Sempre hem d'anar a aportar a través del sol. De fet, molts països, que són els països nòrdics, tenen suplementada la seva alimentació, igual que aquí tenim la salludada, perquè som un país que endèmicament té poc iode en les nostres terres. Aquí no es posa la vitamina D, però allà els països nòrdics moltes vegades estan suplementats. I aquí ja es comença a suplementar, per exemple, els nens petits fins a un any, com la llet materna no porta suficientment vitamina D, se'ls està donant a tots gotetes de vitamina D perquè no hi ha aquesta carència, perquè hi ha certes persones que tenen més risc, els nens petits, les persones molt grans, les persones amb problemes digestius, com malalties de Crohn o celiaquia, que tenen més problemes d'absorció, persones amb la pell molt fosca, tenen més problemes de sintetitzar vitamina D. Llavors, està bé mirar-ho, però també hi ha una cosa que hem de tenir tots en compte. Si a tu et surt vitamina D baixa a la teva analítica, no et suplementis per la teva compte. Vale? Perquè aquesta vitamina és una vitamina liposoluble, que vol dir que s'acumula en el greix del nostre cos i, per tant, no s'elimina. Hi ha altres vitamines que si fas vitamina C, perquè dius, ah, mira, pel refredat, que això ho parlaríem en un altre programa, si vols, ara que estem més cap a l'hivern. Però tu, si fas de més, pues
El cos elimina el que li sobra.
Sí, fas pipí caro, que jo dic, no? Sí. O sigui, ja està. No, l'elimina i ja està. Però aquesta s'acumula i llavors pot ser tòxica. Amb la qual cosa, si suplementem, sempre ha d'estar pautat per un professional de la salut i després s'ha de fer una analítica de revisió per veure si hem de continuar o l'hem de deixar, aquesta suplementació.
Per tant, podem patir un excés de vitamina D? És a dir, el cos li pot perjudicar tenir-ne en excés?
Sí, 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 pot haver una hipervitaminosis i també pot ser perillós. Amb la qual cosa, és important que això, que ens anem mirant al...
Que ens ho regulin.
Sí.
I amb el cas de vitamina D absorbida pel sol també pot produir un excés?
No, normalment no passa. No. Suplementació, normalment.
Per tant, tornem
sí, té altres problemes, no?
Esclar, esclar. Un excés, depèn del sol, sí que pot ser dolent, però si ho féssim, com deies, 10-15 minuts al dia...
Sí, sí, 10-15 minuts al dia,
20 minuts.
A l'hora del migdia, seria l'ideal per poder tenir aquest plus de vitamina D que necessitem, perquè al final la vitamina D l'hem de pensar com una vitamina especial, que no només ve per la nostra alimentació, sinó que també ve pel sol. I el sol, a més, no només ens aporta vitamina D, sinó que hi ha altres substàncies que es generen per aquest sol, per exemple, la melatonina, o hi ha altres substàncies hormonals que s'estan generant i ens millora l'estat d'ànim i ens millora la regulació dels ritmes circadians, amb la qual cosa no és només que tinguis bé la vitamina D, sinó que el sol és important per nosaltres.
De vegades amb la por a patir un càncer de pell, que també hi ha aquest risc, però hem satanitzat el sol,
sí.
I moltes vegades fins i tot ens provoca ja un rebuig de pensar que qualsevol raig de sol és cancerigen. Mm. I no, si anem amb compte, fins i tot ens pot aportar coses bones.
Exacte.
Com tota la vida la humanitat ha anat absorbint la vitamina D.
Exacte.
Amb ell. Doncs volíem també parlar-ne d'aquest dèficit de vitamina D que jo crec que ens passa a la majoria de població i volíem lluitar-ne. N'hem parlat amb l'Anabel Fernández. Moltíssimes gràcies.
A tu, Noemi.
La primera pedra, dissabtes i diumenges de 6 a 7 del matí. Oh, yeah.
Parem una mica, reflexionem, ens prenem la vida en filosofia amb la Montse Crespinella, professora de filosofia de la Universitat de Barcelona. Montse, bon dia.
Bon dia, Noemi.
I avui parlem d'un tema molt concret que suposo que moltes ens hi hem trobat, que és aquesta cura patriarcal, que podríem dir que és sobre la mobilitat i el gènere. Una reflexió molt concreta.
Sí, Noemi, el fet és que vull compartir avui algunes idees i reflexions, doncs... en base a una ponència que he hagut d'impartir, i en particular, Noemí, amb la connexió que podríem fer amb el següent axioma.
A veure.
L'experiència de les vianants i les conductores reflecteix la seva posició social com a dones.
Ah.
Aquest axioma, diguem, ens sintetitzaria el que seria aquesta cura patriarcal. Però m'agradaria, Noemí, que em responguessis a la pregunta. Pots indicar-me alguna situació viària, a via pública, al transport públic, o si tu ets conductora, en la qual tu t'hagis sentit tutelada per un home?
Home, diré que si som un home i una dona que hem de conduir, ell sempre s'avança i em diu, si no et sap greu, conduiré jo. I això sé les vegades que t'ho diuen, perquè normalment, si no, ja es posen directament ells davant del volant, però si no també a l'hora d'aparcar, també és un altre clàssic que es posen a indicar-te o vigila o vés cap aquí, cap a la dreta quan tu ja sola te'n sorties, no?
Sola te'n sorties i potser no li has demanat ajut.
Exacte. Sí, sí.
Efectivament, sí. No? A mi, totes les dones, d'una manera o una altra, hem experimentat alguna situació semblant que podríem, doncs, definir com a cura patriarcal. És a dir, una cura que és tutelant perquè ens manté en situació de ser menors i genera dinàmiques de sobreprotecció.
Sí, sí.
Aquestes pràctiques i polítiques poden ser privades, tu esmentaves unes poques, no?, uns pocs exemples, o poden ser públiques. En aquest cas, tenen per objectiu protegir-nos adoptant múltiples formes. Jo, si et sembla, poso ara un exemple.
A veure.
És el cas... Fixem-nos de les inclusions de places d'aparcament extra grans i senyalitzades amb símbols femenins i el color rosa. Això, sí, fa gràcia, però...
No, és més del que sembla, no? Sí.
Això ho podem trobar a la Xina o a Corea del Sud. Però anem a la nostra proximitat. També a Alemanya, a partir dels anys 90, es van posar als aparcaments també, espais més il·luminats i protegits per a senyores, i tot això jo crec, no, a mi, ens fa preguntar-nos per què d'aquesta tutela patriarcal. Són accions ambivalents, perquè d'una banda es reserven espais més il·luminats i protegits perquè es vol protegir, vol protegir-nos a les dones d'agressions, per exemple, sexuals.
Sí, sí.
I a priori ens tranquil·litza saber que existeixen perquè fan la sensació de disposar, no?, d'una millor protecció. Però de l'altra, jo crec, no sé si estaràs d'acord, que es deixa de banda el que és el problema principal, que les dones assumim que hi ha llocs on no podem anar lliurement i on s'incrementen els riscos contra la nostra integritat.
Sí, sí, és com una arma de doble fil, no? Per una banda et sents més protegida, però per l'altra penses, és ben trist que sigui tan evident que estem desprotegides, no?
I tant. I clar, aquesta ambivalència de la tutela patriarcal o aquesta cura patriarcal és digna de reflexió, perquè d'una banda pot mantenir sense tocar el que és el sexisme, i de l'altra jo crec que et deixa sense gestionar i operar sobre el que seria, no?, el fons de l'assumpte. Per què les dones no ens sentim igual de lliures que els homes en certs espais viaris? I després, no?, una altra pregunta. Es pot fer alguna cosa per trencar aquesta espiral que ens manté a les dones sota aquesta sensació d'intimidació i de por per als espais públics?
Sí, sí. Són les dues grans preguntes, sí, i que ens porten a pensar que hi ha molt a fer.
Hi ha molt a fer, efectivament. I des de la filosofia política, la teoria feminista s'està pensant, però també, evidentment, des de les institucions.
Sí, senyor. Doncs amb aquesta reflexió ens quedem, Montse.
Fantàstic.
I seguirem parlant d'altres temes filosòfics. Ens prendrem la vida en filosofia, sí senyor. Moltes gràcies.
A tu, Noemí.
La primera pedra, dissabtes i diumenges de 6 a 7 del matí, amb Noemí Polls.
Ens n'anem de viatge, i avui un viatge molt especial, molt diferent, envoltat de gastronomia bona, també envoltat, com sempre, d'artesania, i si parlem d'artesania, l'Alícia Rosselló en sap molt. Alícia, benvinguda.
Bon dia.
Ja la coneixeu per Duduà, que la podeu trobar aquesta plataforma, aquesta pàgina web, i que trobareu moltes, moltes coses interessants, i entre elles, propostes de viatges. I avui l'Alícia ens deia, escolta'm, anirem al Sàhara a fer pa.
Que es diu ràpid,
és com aquí al costat, eh? I a més a fer pa.
Clar, és que el Marroc és un país que està al costat, però gastronòmicament el coneixem molt poc, i el pa al Marroc és totalment diferent al pa d'aquí, i per ells el pa és tot. O sigui, sense pa, o sigui, el pa és la seva forquilla i el seu tovalló.
El seu plat.
I tot, és tot.
Tot.
Llavors, el pa allà és molt planet, no puja tant com el d'aquí, i jo, bueno, fa molts anys que organitzo viatges allà, a Marroc, per aprendre amb artesans i artesanes, amb Talleres Nòmades, que és el nom de l'agència que tinc de viatges. Però vaig dir, això del pa, aquí, o sigui, a part de que en realitat, l'artesania potser ens interessa uns quants, però menjar li agrada quasi bé a tothom.
I el pa, jo crec que també a la majoria.
Sí, són molt panarres.
I durant la pandèmia, escolta'm, va haver-hi com un boom.
Ui, sí, sense farina.
Sí.
Drama.
Drama i sense llevat i sense,
sí,
sense
res. Doncs resulta que el del pa, doncs pues sí, mira, al Marroc
enganxa.
També són panarres com nosaltres. I jo tinc una amiga que es diu Mònica, que té una acadèmia de pa des de fa molts anys a Barcelona, que es diu Bons Focs, i fa cursos de pa, però pa, jo què sé, pa nòrdic, pa d'aquí, però pans italians, però no pa de Marroc. I li vaig dir, Mònica, ens anem al Sàhara i aprendràs a fer pa,
oh,
i farem cursos de pa.
I vas dir, qui vulgui que s'apunti aquesta vegada,
exacte,
no?
Exacte. Llavors, bueno, la primera me la vaig emportar cap allà, perquè ho veiés tot. I clar, anem al sud, a una zona bastant al sud, que és, bueno, el poble més proper es diu Mhamid, que és bàsicament, quan s'acaba la carretera, literalment, i comencen les dunes, allà anem. I llavors ens anem a un casar de fa 850 anys amb una família d'allà, i ens ensenyen a fer el pa, i llavors fem, pues, diferents tipus de pa, perquè a Marroc n'hi ha mils. Llavors hi ha, pues, el batbut, el cops, que tenen mil noms.
Mils, i nosaltres,
sí,
en canvi,
sí,
l'identifiquem d'una manera,
no,
i és el pa de marroquí. I
no, allà n'hi ha mils. Hi ha el normal és el cops, però després hi ha altres, el batbut, que es fa a la planxa. Els forns són de... Bueno, on anem és un casar d'adobe, o sigui, els forns estan fets d'adobe, o sigui, com si de fang, però de fa 800 anys, i allà fem el pa, cremem palmera, i llavors amb això fem foc i fem el pa. I després hi ha un pa, que la gent no s'ho creu, doncs que fas foc damunt de les dunes, de la sorra, tires el pa damunt de la sorra, el tapes amb la sorra mateix i estàs fent com un forn subterrani a la sorra.
I no menges sorra després?
Ni un granet, eh? Jo sempre jo flipava. Però dic, ara, mare meva, això serà cruixent. Doncs no. O sigui, el deixes allà sota la sorra i després les tapes i tens el pa fet.
Ah, la gent del territori sap com utilitzar-se.
Exacte, i seran els nostres profes, perquè tenim dos amics d'allà, que són d'allà i parlen castellà, i perquè el nostre àrab és una mica limitat, llavors a més ho fem, però òbviament no és només pa, perquè clar, a Marroc hi ha moltíssimes coses.
N'estic convençuda, què més anireu a veure?
Farem, bueno, a part que farem classes, doncs, un curs de tagine, que el tagine és el plat típic, quasi bé després del cuscús, també faran, ens faran cuscús a la llenya, en aquest casar, però també anirem a una plantació de dàtils, a un oasis, veurem tot el procés, després veurem, per exemple, anirem, òbviament, a Marrakeix, passejarem per tot el zoco, on estan tots els mercats d'olives, on fan tots els plats tradicionals, com la tangia, que és un plat molt típic de Marrakeix, que es cuina dintre d'una olla de ceràmica, és com si fessin un estofat cuinat dintre d'una olla de ceràmica. Bueno, bàsicament, a la gent que li agrada viatjar i menjar, i no fa falta...
I l'artesania.
Però, bueno, no fa falta ni que saber cuinar, tampoc, per venir al viatge. Vull dir, només tenir una mica ment oberta. Uh-huh. I l'artesania, doncs, òbviament, doncs, hi ha moltes gastronomies... O sigui, la gastronomia i l'artesania van de la mà. I, òbviament, doncs, passarem per un lloc que fa... Des del segle XV, així, que també es diu ràpid, fan ceràmica, que és molt típic. I allà, doncs, també veurem tots els forns i tot el procés. O sigui, és una mica com conèixer un país, però a través de, del menjar...
De com viuen.
De com viuen. I, de fet, convivim amb ells. Llavors, és una cosa. Hi ha una nit que dormim també al desert i a pas però ens fem el pa per esmorzar i bueno, bàsicament la idea és anirem amb la Mònica de Montsfox, que ella és una experta de pa d'aquí, però també ha anat allà, i llavors una mica és nostra musa del pan, per dir-ho d'alguna manera.
Em sembla fantàstic, molt temptador. Quants de dies seran?
Això és del 22 al 29 d'abril. Uh-huh. I bueno, la web de Talleres Nòmades, que és talleresnòmades.com, hi ha tot el planning i també qui vulgui. Bueno, llavors, bueno, està tot inclòs, inclou tot. O sigui, des que arribes a Marrakeix fins que te'n vas, està tot inclòs, en plan, el transport dintre Marroc, el menjar, l'allotjament, els tallers, els cursos, tot. O sigui, tu no has de fer res. És només
deixar-te portar.
Sí, els viatges, sempre la gent em diu, ai, és que estic tot el dia treballant, estressada, organitzant, no sé què, si els fills, no sé què. Vinc aquí i no has de pensar ni què...
Ni què faré demà,
ni què sopo.
Ni per dinar, ni per mi només, no?
Després tornes a casa i dius, ui, ara m'haig de cuinar. No, però en seriós, és una forma també de... És una forma diferent de viatjar, no? Perquè viatges al desert n'hi ha milions, però sempre és el típic, no? Vas amb el camell i veus la sortida del sol, però això també ho farem, es pot fer, però a més farem més coses.
Clar que sí.
Les manos en la massa directament.
Serà veure amb uns ulls de gent que ja hi ha anat, que s'ho coneix molt bé, com és l'Alícia Rosselló, i que a més sap a qui hem de preguntar perquè ens ensenyin a fer les coses.
Exacte, bueno, i tenim els profes esperant-nos.
Doncs mira, una gran oportunitat de conèixer aquesta zona, el Sàhara, i a més aprendre a fer pa i totes aquestes coses.
I tornar... Bueno, caminarem una mica per poder baixar tot el pa.
Sí, sisplau, que si no... Doncs Alícia, moltíssimes gràcies, com sempre.
A tu, gràcies.
La primera pedra.
I mentre preparem viatges pels dies de vacances que han de venir, volem gaudir del camí i en Jordi Margarit ens fa una proposta per fer una sortida a casa nostra. Bon dia, Jordi.
Bon dia, Noé. Avui recordaré un lloc on, si ho voleu, hi podeu anar tant amb la mainada com amb els més grans. A uns els durà records, d'altres descobriran indrets que la tradició ha convertit en populars. Uns i altres xalaran. Perquè, clar, qui no ha cantat allò del tren pinxo de Banyoles? I qui no ha agafat una mica de por quan li han entonat allò del momonstre de Banyoles? Tot i que aquest darrer sempre ha tingut la gran competència del neci escocès, igualment ha fet perdre moltes hores esperant veure'l. Efectivament, som al costat del llac de Banyoles i qui no hi hagi estat, ja tarda. La passejada entorn de la vorera, plena d'arbres del bosc de Ribera, és eternament agraïda. Hi ha moltes maneres de xalar. Caminar i deixar que els ulls s'omplin de placidesa i de colors n'és una de molt especial, però n'hi ha més. Opa, opa, opa! Per als que us agradi navegar de manera tranquil·la, serà tot un plaer. Ara no ho sé, però de molt petit hi vaig anar de la mà dels pares i aleshores pujaves a una barca i el mateix pilot narrava la història i excel·lències de l'estany. Un discurs que, invariablement, començava dient «Este lago de origen volcánico» parlo d'un temps on tot s'havia de dir en castellà. L'home es desfeia en anècdotes. De vegades hi posava més pa que formatge, com aquella del turista que va caure a l'aigua i va aparèixer a Mallorca i ben viu. A la seva manera, ens deia que l'aigua estava interconnectada sota terra amb rius i el mar. L'estany de Banyoles, una experiència per xalar, xalar.
La primera pedra, amb Noemí Polls.
La mallorquina Laura Gost ha guanyat el 5è Premi Proa de novel·la amb Les cendres de la piscina, una història familiar que repassa històries de diferents generacions. Per parlar d'aquest i d'altres novetats de Proa, tenim avui el seu editor Josep Lluch. Molt bon dia.
Molt bon dia.
Tenim moltes ganes primer de saber què explica una mica aquest llibre, que encara no hem pogut llegir, perquè és tan recent, tan tret del forn, que encara no hem pogut saborejar-lo, però què ens pots avançar?
Primer una petita esmena, és Les cendres a la piscina.
Les cendres a la piscina.
Dit això, és una novel·la d'una autora molt jove, té 30 anys, tot i que aquest és el seu tercer llibre. Del primer se n'està fent una adaptació cinematogràfica ja, va guanyar un Goya per un guió de curtmetratge i té 3 obres de teatre premiades i estrenades. I amb aquesta novel·la el que fa és un retrat amb un to, diguem-ne, irònic, amb un to, molt lleuger i acolorit, de l'ascens i caiguda d'una família. Ella va dir el dia que va recollir el premi que, de fet, aquesta novel·la l'havia anat escrivint a mesura que els seus avis s'anaven acostant a la mort. De fet, es van morir durant l'escriptura de la novel·la. I sí que és veritat que és el retrat d'una generació que no és la precedent, sinó la prèvia encara. És aquella cosa que els nets senten una fascinació pels avis que probablement els fills no la senten. Mm-hmm. Els fills més aviat fan retrets, sovint, no?
Exacte.
Els pares. I en canvi els nets intenten comprendre aquestes figures carismàtiques que, de fet, han conegut el final de les seves vides. Mm-hmm. I és això en molt bona part. Ara sí que és veritat que el personatge principal, aquest patriarca, poc o molt inspirat en el seu avi, en el seu padrí, com diu ella, era un personatge realment de novel·la. I és un personatge que no només va viure la transformació del país en general, però especialment de Mallorca, és a dir, que va passar de ser un pagès a ser un propietari d'hotels, sinó que també la seva visió del món es va anar transformant. I un exemple d'aquesta transformació, que ho il·lustra molt bé, són les dones de la seva vida.
Doncs ara parlàvem d'aquesta obra de la mallorquina Laura Gost, guanyadora d'aquest premi Proa, però tenim d'altres novetats. Aquesta diríem que és la més recent, però volem parlar també de Tiberi César, que és una novel·la històrica de Núria Cadenes sobre la Roma del segle I. Què trobarem en aquest llibre?
Trobarem moltes coses, perquè d'una banda Núria Cadenes es proposa d'esbrinar qui coiera Tiberi, aquest personatge fill del gran indiscutit August. Tiberi era un home molt discutit, en canvi, sobre el qual es generaven moltes controvèrsies, un home que se n'adonava de tot plegat i un home, per tant, això que en diríem conspiranoic, solitari, amb una família que devorava els seus membres perquè la prioritat era el poder, l'ús del poder, les estratègies del poder. I era un home que va tenir molt mala premsa en vida i després, i un cop mort. I la Núria Cadenes el que fa també és analitzar els mecanismes del poder i també els mecanismes d'això que en diem ara fake news, de la reputació. I per tant és una novel·la que il·lumina un personatge controvertit en un moment realment molt dinàmic, però també ens il·lumina sobre els mecanismes del poder i dels mitjans de comunicació, que naturalment han canviat molt, però algunes coses no han canviat tant.
Sí, hi ha tantes coses
que no canvien.
I ella
diu molt sovint, bueno, és que de fet, fet i fet, nosaltres som romans, també. per tant no hi ha tanta distància, i il·luminar-nos sobre un personatge d'aquella època, el segon emperador, Tiberi, també és il·luminar-nos sobre el que ens passa ara al voltant.
I per acabar, parlem d'una biografia, de la biografia del foc, de
sí,
Carlota Gurt.
Realment la Carlota Gurt s'ha fet un públic en poc temps, però en aquesta, en aquest llibre jo crec que ha aconseguit el màxim que en aquest moment pot donar, amb les dèries de sempre, que són unes dèries que ella expressa amb molta vehemència i amb molt de vigor, que potser aquest ganxo estilístic també és el que li crea tants lectors fidels, oi? I les dèries són les de sempre, aquesta, el misteri de l'atracció d'una persona per una altra, de l'enamorament, del desenamorament, molt sovint funciona amb oposicions, oi? L'oposició de l'aspiració a l'amor, de l'aspiració a la soledat, de la vida a la ciutat com el lloc d'intercanvi però també de convencions, de la vida al camp, a la natura també, com un lloc probablement on un és més genuí però probablement també és més víctima de, bueno, de les pròpies obsessions i bogeries particulars. És un llibre molt, molt bo, molt ben resolt.
Estem parlant de Biografia del foc, de la Carlota Gurt, aquesta tercera opció literària que ens planteja Proa, aquesta editorial que avui hem volgut fer aquest recorregut per les seves novetats, i per tant hem passat pel Premi Proa, que com dèiem és el més recent de tots, amb la Laura Gos. També hem volgut parlar del Tiberi César, de Núria Cadenes, i ara finalment, com dèiem, Carlota Gurt ens porta aquest títol que és la Biografia del foc. Moltíssimes gràcies per parlar-nos de l'editorial, Josep Lluch. Moltes gràcies per ser aquí.
A vosaltres, moltes gràcies.
La primera pedra, dissabtes i diumenges de 6 a 7 del matí, amb Noemí Polls.
Primera pedra ens ha de tenir els números en ordre. Volem parlar d'economia, economia domèstica, aquella que és la més quotidiana. Darrerament hem parlat de la infidelitat financera, de les finances de les persones solteres, i avui volem parlar de les persones grans, perquè és un sector que a vegades ens el deixem i és important. Eduard, molt bon dia.
Molt bon dia, Noé.
L'Eduard Conti és economista, ell està especialitzat en economia domèstica, i evidentment el podreu trobar amb més informació, tota la que diem aquí, i molta més a conteconomia.com. I avui volíem parlar de la gent gran perquè, déu-n'hi-do, o sigui, hi ha molta gent gran, majors de 65 anys, que serien els que consideraríem gent gran, no?, a partir dels 65.
Sí, és un col·lectiu important. Si parlem en termes demogràfics, ara mateix a Catalunya hi ha més d'un milió i mig de persones que tenen més de 65 anys.
Més d'un milió i mig,
més d'un milió i mig.
Ràpid.
És una xifra gran, no? És pràcticament una de cada cinc persones que hi ha a Catalunya tenen més de 65 anys, però el més important és que cada vegada n'hi ha més. Llavors, quan es fan projeccions, de cara a l'any 2030 a Catalunya n'hi haurà pràcticament 2 milions, 2030, el 2040 ja passaran dels 2,2 milions i el 2050 2,5 milions.
Déu-n'hi-do, o sigui, estem envellint la població una mica.
Totalment, o sigui, aquí també, evidentment, aquí conflueixen molts factors, no?, com la baixa natalitat, però també l'augment de l'esperança de vida. O sigui, aquí també un tema molt, molt important és que ara mateix, en aquests moments, l'esperança de vida se situa en 83 anys. És molt alt, són gairebé 86 anys en el cas de les dones i gairebé 81 en el cas dels homes. El nostre país és el quart amb la major esperança de vida del món. Del món, després de Japó, Suïssa i Corea del Sud.
Podríem dir que és una bona notícia, però, esclar, a vegades no tenir una bona situació econòmica pot fer que aquest envelliment sigui molt dur, sigui molt difícil.
Sí, totalment. Això és un factor que s'ha de tenir en compte, no? Si mirem la situació econòmica de les persones grans, el primer que veiem és que el principal ingrés són les pensions. Quina és la situació de les pensions en aquest moment? Doncs amb les dades més recents, les pensions contributives de jubilació, que són les més nombroses, són les de les persones que han treballat i després de jubilar-se comencen a cobrar aquesta pensió en relació al que han cotitzat al llarg de la vida. Ara mateix a Catalunya hi ha pràcticament 1.200.000 persones que estan cobrant una pensió contributiva de jubilació, i la pensió mitjana és de 1.400 euros. No està malament si tenim en compte que el salari mínim és de 1.080. És a dir, la pensió aquesta mitjana està per sobre del salari mitjà. Això són les contributives de jubilació. Després hi ha prop de 400.000 persones avui en dia a Catalunya que estan cobrant 867 euros per una pensió de viudetat, de mitjana. val? També és un col·lectiu important. No? I si et fixes, ja estem amb aquesta xifra, doncs ja estem sobre el milió i mig, no? Entre les que cobren
la
pensió de jubilació i la pensió de viudetat. Això seria en termes d'ingressos. Si mirem a la riquesa, aquí hi ha una dada molt interessant, que és que des de l'any 2014, la franja d'edat amb un major nivell de riquesa al nostre país són les persones de més de 65 anys. Fins al 2014 hi havia una franja que havia estat durant molt temps la més rica, que era la que tenien entre 55 i 64, no? Que tenia sentit perquè és com...
Eren els actius, diguem-ne.
Els actius, i era una època o un temps, no?, que jo crec que està passant, que la vida laboral tu pujaves una escala. I a dalt de l'escala és quan cobraves més diners, no? I era quan tenies entre aquests, superaves els 55 anys, et faltaven 10 anys per jubilar-te, doncs és quan s'arribaven a aquest màxim salarial i, per tant, per aquest motiu, fins a l'any 2014, les persones més riques eren aquesta franja, no?, de 55 a 64. Des del 2014, els més rics són les persones que ja no estan treballant, curiosament, no? Llavors, aquesta riquesa respon, sobretot, al valor dels immobles, de les propietats. Però també també destaca en el col·lectiu de les persones grans aquelles que tenen amb la seva possessió actius financers com poden ser fons d'inversió, accions i altres del tresor, etc. No? O sigui, diguéssim que és una franja d'edat econòmicament rica. I l'última cosa que volia destacar en relació a la situació econòmica de les persones grans és que també des del 2014, alguna cosa va passar aquell any, no? Des del 2014, ha augmentat significativament el percentatge de persones grans amb algun tipus de deute. Això també és per posar-hi una mica l'antena, no? I pensar, ostres, què està passant aquí, no? Perquè hagi pujat, no ha pujat moltíssim, però està, és una tendència. I quan comencen les tendències en economia...
És una cosa significativa.
I el que observem és que la tendència dels propers anys és que segurament doncs, les pensions, jo parlo de llarg termini, vagin baixant. La gent com ho compensa? Doncs amb endeutament, no?
Clar, i per tant, quines són les dificultats especials que pateixen la gent gran?
Mira, evidentment, hi ha algunes dificultats especials, no afecten a tothom per igual, perquè la salut de les persones grans és... Bueno, cada qual té la seva situació, però està clar que hi ha, en general, algunes dificultats que poden perjudicar a l'hora de gestionar els diners. L'any passat es va parlar molt de l'exclusió financera, si recordes, que patien les persones grans a l'hora d'accedir als serveis bancaris. Però a mi m'agradaria destacar, com a dificultats especials del col·lectiu de les persones grans, quatre. La primera, les menors capacitats digitals que tenen. Estem en un món molt digitalitzat, molt, i estan notant molt aquesta dificultat de mantenir el ritme del progrés tecnològic, no? Des d'una manera quotidiana, Després, el baix nivell d'educació financera, és veritat que és una generació que s'ha format econòmicament a través de la seva experiència, però no a través del coneixement. I després, finalment, dues coses inevitables quan una es fa gran, que són el declivi físic i cognitiu, que implica l'envelliment, no?
Clar. I, per tant, quines recomanacions podríem fer pensant en les finances de les persones grans?
Mira, ja saps que sempre aconsello a tothom que prengui el control dels seus diners i que no ho delegui en ningú. Això és com una mica un mantra, no? Una recomanació generalitzada per tothom. Per què? Perquè penso que realment la manera com gestionem la nostra economia pot tenir un impacte molt gran en el nostre benestar. Això, titular, això també afecta a la gent gran. És a dir, la gent gran també és important que tingui un control de la seva economia. Però, en alguns casos, és difícil perquè hi ha aspectes com la salut, per exemple, o el propi aquest deteriorament cognitiu que et comentava, no? O deteriorament de salut, això pot implicar moltes coses. Llavors, jo diria, com a recomanacions, crec que pot ajudar moltíssim comptar amb el suport d'algun familiar o persona de confiança, sobretot que sigui de confiança, no per ser familiar, és una persona de confiança.
Això és veritat.
Ojo,
sí,
i
sí.
No cal
important.
Comentar
no
gaire,
cal entrar en matisos.
No cal entrar en detalls, però que ajudi a les persones grans a gestionar els seus diners. Que controli els ingressos, que controli les despeses, l'evolució dels estalvis per evitar que els estalvis es consumeixin de forma massa ràpida, no? I aquella persona es quedi sense res abans d'haver arribat a port, no? Llavors, això és important. Després, també ajudar a fer tràmits i operacions que plantegin dificultats. Fer un seguiment dels moviments bancaris de la persona gran. Això pot ajudar molt a reduir el risc de moviments sospitosos i possibles fraus i estafes. S'està parlant molt de ciberseguretat, molt, i molt de com afecta la gent gran, però massa poc de com persones properes a la gent gran s'aprofiten del seu deteriorament físic i cognitiu per obtenir petites o grans sumes de diners.
Sí, sí.
I és un tema important. Llavors, acompanyem-les, no les deixem soles perquè són molt vulnerables. Després, jo, un tema ja, rematar una mica el tema de recomanacions, la ciberseguretat realment és un tema, i les estafes. Llavors, la gent gran que no faciliti a persones desconegudes informació personal, números de telèfon, dades bancàries o números de targeta de crèdit. Estan molt exposats i, per tant, han d'estar en guàrdia. Sobretot, vull subratllar la importància de que acompanyem a les persones grans en la gestió dels seus diners. Quan són els nostres pares és més evident que ho hem de fer, encara que no sempre es fa, però seria més evident. Però altres vegades hi ha persones sense família propera, que també coneixem, que són molt vulnerables en aquest sentit, si les identifiquem, les podem intentar ajudar.
Doncs molt important estar al costat de la gent gran quan, sobretot, ja han de fer gestions econòmiques i que es poden trobar sols en situacions molt i molt difícils. Doncs, com sempre, Eduard, tot un plaer.
Moltes gràcies.
La primera pedra, dissabtes i diumenges de 6 a 7 del matí.
Treu la llengua, l'Anna Larcia ens parla de Nadal. Anna, molt bon dia.
Hola, bon dia.
No podia ser d'altra manera, eh?
No, és el que toca, és el que toca.
Sí, sí.
I també toca posar alguna Nadala, vestir-ho això una mica. Dani, no sé si tens alguna Nadala per aquí.
Ara sí.
És la Nadala per excel·lència. All I Want for Christmas, de Mariah Carey. Segur que fa setmanes que la sentiu a les botigues, al carrer, sí, a la tele, a la ràdio, que
a
ja no us
arreu.
La podeu treure del cap, a tot sí. arreu. Doncs avui venim a demostrar que també es pot gaudir d'aquesta cançó en català.
Home!
I us porto quatre adaptacions al català de la Nadala All I Want for Christmas, i que demostren que, evidentment, la podem cantar en català i també que tothom pot cantar. I us proposo que les anem analitzant i que voteu quina és la que us agrada més. No sé si podríem fer un concurs a Twitter, no, o alguna
tant,
cosa perquè
sí,
la gent participi.
Sí, senyor. Si ara la gent entra a Twitter ja veurà que hi ha la proposta de les versions que tu doncs explicaràs ara i poden triar una d'elles simplement responent en aquest Twitter. O sigui que ja està tot preparat.
Perfecte, doncs comencem. I atenció, perquè jutjarem com canten, que ja us avanço que és igual. I també jutjarem com han adaptat la lletra. La candidata número 1 és la Mire i ens canta Ets tot el que vull per Nadal. Jo crec que amb això ja ens hem fet una idea.
Sí.
M'agradaria destacar com pronuncia arbre. La Mire és una paraula que s'escriu amb R, però genuïnament aquesta R no sona. És a dir, com s'hauria de dir, com ella ho diu, arbre, però cada vegada més, per la influència de la grafia, sentim gent que diu arbre. Però no, hauríem de dir arbre. Per tant, molt bé, Mire, potser cantar, no sé si ho fas tan bé, però parlar català, enhorabona. La candidata número 2, la Saidax, fa una versió acústica i ens ofereix una adaptació molt interessant de La Tornada. En lloc de la traducció literal Tot el que vull per Nadal ets tu, ens diu Viu aquest Nadal amb mi. Escoltem-la.
A veure. No vull res aquest Nadal amb pell, tan sols la teva mà. No m'importen els regals sota l'arca de l'esperant. Només et vull al meu costat. Vés a casinar. nova versió, sí, sí.
No està malament, què t'ha semblat?
M'agrada, m'agrada, sí, 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 m'agrada, m'ha sorprès.
Sí, és original, és original. Sí. I mireu, deixem les versions aquestes tranquil·les i solistes per escoltar la Victòria Alvelo i els seus alumnes de cant amb El que vull aquest Nadal ets tu.
No vull massa aquest Nadal.
Algun E d'aquests els hi ha patinat, però, en fi, la voluntat
que l'any que ve potser podríem versionar Ara ve Nadal, matarem els galls, perquè se'ls hi han escapat uns quants galls aquí.
Totalment.
I també hem de destacar que diuen no vull massa aquest Nadal. Compte amb això, perquè en les oracions negatives diem gaire, no vull gaire,
sí, sí,
gaires coses. També s'ha de vigilar perquè el quantificador ha d'acompanyar un nom. Per tant, no diríem no vull gaire. Mm-hmm. Gaire què? Ens falta saber quina cosa, no? Doncs no vull gaires coses, no vull gaires regals, ho hem d'especificar.
Mm-hmm.
Va, i la candidata número 4, aquest noi potser us sona perquè el va descobrir el Marc Bala al versió RAC1, és el Toni Pardo Orti i és un gran amant de l'Amic Invisible.
Ah, jo no vull molt per les festes, però si sé que és el que vull. I quan arriba el novembre, amic invisible és el que vull. I ara que ja ho sabeu, la nit sencera reserveu. Compliu el meu desig. Jo el que vull per festa és l'amic.
Què et sembla, Noia? Tu t'agrada
fer
l'amic invisible?
Home, m'agrada fer l'amic invisible i tot el que siguin festes i regals i tot això, però clar, potser acompanyat amb una mica més de to.
Doncs sí, bé, s'ha de felicitar el Toni per
l'originalitat.
Perquè té molt poca vergonya i és molt original i això sempre està bé. I també té un altre punt positiu, i és que pronuncia el pronom que amb neutre, que és com li toca pel seu parlar oriental, no?
Sí,
diu allò de el que vull, diu
el que vull.
Per tant, felicitats, Toni.
Sí, sí. Escolta'm, i si et sembla, repassem les candidates per la gent que vulgui votar la seva versió preferida de Twitter a la primera pedra, és a dir, primera pedra. Et sembla?
Vinga, va.
Recapitulem.
Sí, la primera que teníem, la primera candidata, la Mira, i el seu ets tot el que vull per Nadal.
Aquesta és la Mire i després ve...
La Mire. Després tenim la Zaidex amb la seva versió Vin aquí i viu aquest Nadal amb mi.
No vull res aquest Nadal amb ball, tan sols el que demà.
Aquesta és la Zaidex i ara la Victòria, no?
La candidata 3, la Victòria i els seus alumnes de cant.
No vull massa aquest Nadal.
Començava molt bé, després hi havia alguna cosa més, però començava bé.
Bé, aquests alumnes potser han repetit curs, també ho hem de dir. I després el candidat número 4, que és el Toni, amb Jo el que vull per festes és l'amic.
Jo no vull molt per les festes.
És que aquest canvi el tal de seguida,
si sé que és el que vull.
Ai, ni una nota.
No,
tu quina t'ha agradat més?
Oh, jo et diria que potser, mira què et dic, la Zaidex. em sembla que és la
sí,
que
no? Potser és qui més afina. Sí, a més a més és original. Sí, sí, potser sí, estic sí. D'acord amb tu, estic d'acord amb tu.
A veure què diuen els oients. Doncs,
això mateix.
Anna, ens ha encantat fer aquest repàs d'aquesta versió del clàssic nadalenc, però en català, sí senyor. O sigui, que un plaer, Anna, que vagi molt bé, que tinguis un bon Nadal, tu també.
Igualment, bon Nadal.
Un petó.
Adéu.
La primera pedra, amb Noemí Polls.
Cinema, Joan Maria Murs, bon dia.
Bon dia.
Mira, portem uns dies que són pel·lícules molt bones per veure en cinema.
Sí.
I aquesta d'avui també, gran pantalla.
També, gran pantalla.
Sí.
La setmana que ve parlarem de la del Bayona.
Ah, és veritat.
Perquè no tinc temps d'anar a veure.
I que també diuen que s'ha d'anar abans de que passi només per Netflix.
Sí, perquè suposo que serà molt difícil poder-la veure en pantalla gran una vegada estigui a Netflix, per tant, hauria de ser veure-la en pantalla gran. I aquesta et diria que també, perquè és, la pel·lícula està molt bé, i a més, és a dir, a nivell dels efectes i de tota la història, jo et diria que seria d'aquestes que és preferible que la pugueu anar a veure en pantalla gran i no en pantalla petita. I estem parlant d'una prequela d'una pel·lícula que es va estrenar el 2005 i que la podem veure en plataformes, i que, a més, aquesta del 2005 també era una altra versió, diguem-ne, que actualitzada d'una altra del 71. Ara el que veiem és el principi d'aquesta història de Wonka.
I've spent the past 7 years traveling the world perfecting my craft. You see, I'm something of a magician, inventor, and chocolate maker. So quiet up and listen down. Nope, scratch that, reverse it.
Mr. Wonka, I can see you're a man of great ingenuity.
What are you doing?
I'm making chocolate, of course.
I aquest que estem escoltant, el personatge principal que surt gairebé al 100% de la pel·lícula, o no per gairebé, sinó que surt tota la pel·lícula d'ell, és el Timothée Chalamet, que fa aquest personatge de Willy Wonka quan comença la seva història, quan es comença a dedicar al món de la xocolata i totes les dificultats que té per poder fer-se, diguem-ne, un lloc entre aquest monopoli tan bèstia que tenen tres grans empreses de xocolata en aquesta ciutat on està. Ell és el personatge principal i absolut, el que passa, i a més, és a dir, canta, balla, molt bé, molt bé. És que la pregunta t'haig de dir que és molt bona, eh?
Sí, oi?
Sí.
A més fa molt
sí,
perquè
val,
dies, eh?
I val molt. Sí, el que passa que tampoc no...
No podem esperar gaire.
Sí. Ah. Dic que tampoc...
No et deixo acabar.
No.
És veritat, va, ja callo.
D'acord. No és tampoc per anar-hi amb els més petits a casa.
Ara, val.
Saps què vull dir? Sí. Però sí que jo diria que és bastant adequada per aquestes dates. Timothée Chalamet com a Willy Wonka, molt bé. És a dir, no m'assenyaria gens que tinguéssim aquí nominacions a la categoria de millor actor, als Oscars. A més, també el Hugh Grant, que fa un personatge molt divertit, que és l'Umpa Lumpa. També surt el Kicker Michael Kay, Rowan Atkinson, és a dir, l'Escurça Negra, que també surt, o Mr. Bean, que també fa un paper, diguem que bastant divertit, Sally Hawkins, Olivia Colman, que realment impressiona molt el primer moment en què surt allà en imatge, i el Matt Lucas. I bàsicament és això, és a dir, el que t'explicava. Ell està començant, en Willy Wonka, a donar-se a conèixer i a explicar quines són totes les seves creacions de xocolata. Ara, surts amb unes ganes de menjar xocolates després d'aquesta pel·lícula.
Això t'anava a dir, doncs, mira cap al carrer Petritxol, si la veieu a Barcelona.
És a dir, jo et diria que si a les afores del cinema hi hagués hagut, o sortint, res, només a la sala, hi hagués hagut una...
Xocolateria? De...
Sí.
Allà ens hi tiraven
tots. Sí, a sac. Oh, o si en aquell moment hi hagués hagut, com passava abans, que, per exemple, en els caps de futbol, saps que passaven a vendre?
Sí.
Doncs sí, cosa que és millor. Escolta'm, que no passi al cinema.
No, clar.
Però sí, que sigui mitja sessió. Però si arriba a passar algun aquell moment per vendre una xocolatina, escolta'm.
Mira, doncs et fas el pla sencer.
Te l'emportes ja directament.
No, vas al cinema i després a una xocolateria.
Però és que és en aquell moment, ah. És a dir, t'agafa la dèria en aquell moment. Ja. Filla, bueno, no, doncs no, no sé què dir-te.
No, doncs no, 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 ens en portarem un trosset de xocolata que no en vegi
sí,
ningú.
Sí, exacte. O no, o que et vegin, perquè escolta, és a dir, segur que faràs menys soroll que a vegades amb moltes crispetes
ja
i begudes. Recordem que si volem veure... diguem-ne que a la continuació d'aquesta història ens anem d'anar a la pel·li del 2005 que està Prime, que és Charlie i la fàbrica de xocolata amb Johnny Depp fent el paper de Willy Wonka. I si volem veure el principi de tot, aleshores ens anem d'anar a la pel·lícula del 71 sí. amb el Gene Wilder, que està a Filmin, Willy Wonka and the Chocolate Factory.
No tenim excusa.
No. I el que passa que, clar, si veus el del 71 i després veus l'evolució del 2005, però aquesta, on els efectes són realment molt, molt, molt importants, clar, veuràs el que ha evolucionat el cinema en 52 anys, 53 anys.
Segur.
Però vaja, tens el pack recomanable. Primer el cinema i després, si vols, aquestes dues pel·lícules.
I demà no ens volem de casa.
Demà no, i no és tan divertida la història que explica la sèrie que veurem demà, sinó que ens posem, diguem-ne, que bastant més seriosos,
doncs
si et sembla.
Però això serà demà.
Això serà demà.
Que vagi molt bé.
Adéu.
Jordi Ramos, bon dia.
Bon dia, Noé.
Què és això? No ho conec, no ho reconec com a Eurovisió?
No, és que és una cosa que és pràcticament nova de trinca.
Ah.
Estàs escoltant la segona cançó que tenim ja per aquest any al festival.
Ah, sí?
Sí, és la cançó de Txèquia. La canta un artista que es diu Aiko i ella va ser la que guanyà la selecció del seu país i mira com sona. No sé massa com quedarà això amb l'escenari.
No, jo no la veig, com les primeres, però...
No estaran gairebé les enquetes,
no,
les apostes.
És que...
Bueno, només tenim dues cançons,
Ja.
Però si veus el rànquing, va estar a la 26 ara mateix. La número 1, per cert, és Israel.
Ah.
Que deixa'm que et digui que van publicar a la llista de països que participaran al festival i Israel hi surt. I això està generant una mica d'enrenou.
Normal.
Però bé, ja veurem com anirà.
Exacte.
Ja veurem com passarà. Perquè et vull parlar d'una altra coseta, que és que parlem de seleccions de països. Aquesta setmana començava precisament doncs, la nostra, la selecció de Televisió Espanyola, perquè ja tenim les cançons del Benidorm Fest.
Qui són?
Doncs mira, el Tanto, perquè aquesta és la cançó que porta la Sofia Coll, i que ja és la favorita.
Ah, sí?
Sí, de moment sí, clar, falta... Van de passar moltes coses, però aquesta cançó es diu Here to Stay i fixa't perquè diu uns paraules en català. Perdoneu que no he parlat català i de casa no s'ha de renunciar. Em saluden quan passo pel carrer. No m'atava lo dit xispa si ho ve. No m'importa res, ja todo da igual. És que un defend, retroceder i reconocer que jamás me rendí. Està bé, disculpa per no parlar català,
Sí, una mica, però bé, en qualsevol cas
ho fa valer, que també està molt bé, podria
sí,
no fer-ho.
Sí.
I jo la veritat és que, mira, la cançó m'encanta.
A veure.
I li veig un potencial tremendo.
És bailonga, és bailonga.
Sí, home, això, jo crec que l'escenari pot ser brutal. Ella diu que és una cosa reflexiva, sobre confiar en el teu camí de la vida, una cosa així de l'autoestima, que em sembla estupendo. Sona pop, urbà, electrònic, i atenció perquè és el que et deia, no? Ara mateix és favorita. Falta molt, però és que ella ja es veu a Malmo.
Sí, evidentment, amb més Eurovisió i faria moltíssima il·lusió. La veritat que seria una anècdota molt divertida i a mi molt de gust, tant de bo passi. I després, sobre el concepte de la posada en escena, no em deixen dir gaire cosa, però només diré que hi haurà molt art i que això és el que podem esperar. No, que no he parlat
català. Aquesta és l'actitud. Voler anar-hi, veure si allà, anar per totes, oferir art. Jo, francament, tinc moltes esperances amb el que faci la Sofia.
A veure.
Com també les d'en Roger Pedrós, no sé si te'n recordes, perquè ell és l'únic que porta una cançó 100% en català al Benidorm Fest. Per fer comptant les hores d'un rellotge aturat, desfent el temps en versos per voler.
melòdic.
Sí, et porta un tema a piano, es diu a temps, i parla sobretot de les relacions sentimentals que duran tota la vida. Ja siguin d'amor, ja siguin familiars, és una cosa així més sentimental, intimista, i segons ell, més aviat sincera.
Jo penso que la meva cançó el que té és honestitat. O sigui, és una cançó real, que neix d'una cosa que vull explicar i que vull compartir, que és molt jo, i de fet avui en dia crec que ja és molt complicat exposar-se i ser tu mateix, no? Hi ha moltes façanes, moltes coses, i justament ser real crec que és això. I si ens fiquem a nivell més eurovisiu, què crec que pot servir a Europa? Té un so molt italià, les balades italianes sempre funcionen, llavors crec que això és un bon punt a favor.
Té raó, les balades italianes sempre funcionen.
És veritat, he pensat el mateix jo quan he sentit això.
Per tant, endavant. I aprofitem, fem memòria. El Benidorm Fest serà els dies 30 de gener, 1 i 3 de febrer. En total són 16 concursants, i de tots els altres, doncs, em podria destacar, per exemple, amb el cor. Brillos, platina, brillos, platina, la promoca autoria. És una noia alacantí, porta el rotllo urbà per primera vegada al Benidorm Fest, pot fer bastant mal, i bé, n'hi ha d'altres, per exemple, hi havia molta expectativa a veure què portava Maria Pelae. Vola contigo más allá de lo prohibido, del dios humano y la fuerza para darte lo que por suerte nadie te regalará, y ahora vas tú y me la dejas sola. Flamenquito, però sí. No funciona normalment a Eurovisió.
Jo no sé si després de Blanca Paloma hauria de tornar a portar
Flamenca. Sí, la Mi Barca, que també és l'altra referent
sí,
que tenim.
Ja, jo crec que ha quedat bastant demostrat, però escolta'm, sobre gustos no hi ha res escrit.
No, a mi m'agrada el flamenquillo, però jo crec que Eurovisió no és el seu lloc.
I Maria Pelae, a reconèixer que és una bona artista. Sí, sí. També és destacada Angie Fernández. Que no sé si la reconeixes, però ja és molt coneguda. Va sortir de Petita Física o Química, ha participat a Talents, va estar a Tocar a Me Suena, i aquí va gravada el rotllo rockero. No sé si potser seria una música tan actual com les altres, però és evident que de moment està enganxant, també va força bé a les enquestes, però deixa'm que destaqui una en concret, perquè els experts musicals m'han demanat que no perdem de vista aquesta. És la de Sant Pedro. Prometía tan bonito cuando nos conocimos. Inventamos una historia y la creímos. Pasaron años, nos quisimos, nos hicimos tanto daño. Que ahora somos dos extraños. És mac, que sembla un bolero, això.
Sí, cal tenir en compte que el criteri musical no és l'únic ni el principal que sol prevaldre a Eurovisió.
Ho sabem.
Això és veritat. A més, aquestes són les cançons que han presentat. Estem sentint versions d'estudi. Després veurem quan això arriba a un escenari. Quina escenografia fan. Com els hi surt el directe. Quina capacitat tenen de poder-se enfrontar a un públic i a una situació sense sintetitzadors. Vull dir que encara hi ha molt per fer, però mentrestant jo et convido que descobreixis aquest Dos Estranyos.
Sí, sí, doncs mira, m'encanta acabar amb aquest tema, Jordi. Veurem què passa a Benidorm i veurem què passa amb Eurovisió. Sí, actualitat constant, eh?
Home, és que aquest any ja t'ho he dit molts cops, és apassionant.
Sí, sí, sí. Doncs aquí estarem. Adéu-siau.
Adéu, bon dia. Porque ahora somos dos extraños. Ahora somos dos extraños. Nos quisimos, también nos hicimos mal. Los lenguajes que inventamos, los momentos que creamos, olvidar porque somos los extraños.
A CaixaBank sabem que acompanyar-te és estar amb tu sempre que ho necessitis. I com que volem que protegeixis el més important, et mantenim el preu de les assegurances de salut i de vida i de l'alarma Securitas Direct sense pujades durant 3 anys. Informa't en la teva oficina o a caixabank.cat.
CaixaBank. Tu i jo. Nosaltres. S'aplica les assegurances MyBox.